promised you, and if it didn't hurt you, I wouldn't give you no clue. Hurtigruten és d'una naviera noruega que des de fa més de 125 anys navega per la costa del país per portar les mercaderies als pobles que queden justament a la costa. Aquesta era la seva funció històricament, però des de fa bastants anys els seus vaixells han anat incorporant serveis de creuer. Serveis de creuer que ofereixen la bellesa d'aquests paisatges a tots aquells que vulguin iniciar un creuer pels fiords. Coincidint amb la Fira Bitravel, la Fira del Turisme, la setmana passada vam parlar amb Arnau Ferrer. Ell treballa a l'empresa que representa Hurtigruten a Espanya, en sap moltíssim de totes les navegacions que fan aquests creuers. I això és el que ens deia del que diuen és un dels viatges més bonics del món.
Els creuers duren... Bueno, es pot pujar o es pot baixar. Podem començar a Bergen i anar cap al nord, podem començar al nord i baixar cap a Bergen, no? Baixant són 5 nits, pujant són 6 nits. Per tant, 7 dies pujant, 6 nits baixant, 6 dies baixant.
Jo suposo que entre el públic català, no suposo, ho sé, de fet, que entre el públic català hi ha molta demanda de la vostra naviera, hi ha molta demanda, de fet, de la destinació de Noruega. Molt més a l'estiu, evidentment, que a l'hivern, però en qualsevol cas sí que em sembla que últimament, els últims anys, s'està observant un creixement a l'època de l'hivern.
Sí, efectivament, l'estiu ha sigut des de sempre l'època tradicional de pujar perquè hi ha el sol de mitjanit i el sol de mitjanit d'alguna manera és ben sol, no? Tothom vol tenir l'experiència d'aquesta llum de les 24 hores del dia, no? I per tant, l'estiu és sens dubte l'època forta. Des de fa uns anys es va començar a vendre la idea d'anar a veure aurores. Les aurores ja hi eren, la gent no ho concebia com una cosa que es pogués veure de manera turística, però s'hi pot anar, no? I llavors els nostres viatges, els nostres vaixells, com que van tot l'any, com que van durant els 12 mesos de l'any, doncs també van a l'hivern. I a l'hivern el ganxo és veure aurores boreals. Per tant, ara mateix, anar-hi el mes de gener, anar-hi el mes de febrer, pots trobar-te els vaixells plens, que fa 20 anys hi havia més tripulació que passatge. Ara no. Ara els vaixells estan plens gairebé tots els mesos de l'any.
Com són els vaixells que fan aquests creuers d'Hurtigruten?
Són petits, si comparem amb els creuers normals o la imatge que podem arribar a tenir un creuer, no? De 150 metres, els nostres creuers són vaixells petits, com a màquina, diguem, són màquines molt petites i els posem al costat d'un creuer gran, doncs semblen la llanxa de desembarc. I el concepte és completament diferent, per tant, no és un creuer, no és un resort que flota on totes les activitats i tot el centre d'atenció és dintre el vaixell, sinó que el nostre centre d'atenció és el que passa fora, no? I a fora hi ha un paisatge que és dels més bonics del món, no diré que sigui el més bonic, però sens dubte la costa noruega és de les més boniques, per tant, la idea és que tinguem accés a aquests espais exteriors, molta finestra, molta possibilitat i molt de temps per poder mirar el paisatge, activitats per poder contextualitzar el que estem veient, per tant, conferències sobre història, sobre biologia, sobre geologia de l'entorn i, finalment, excursions a terra per poder tocar el país. Per tant, res a veure amb un creuer. Nosaltres fem un vaixell, fem un viatge en vaixell, però no fem un creuer, no?
L'excusa de que quan fem un creuer convencional, diríem un creuer pel Mediterrani, doncs la navegació a bord és importantíssima, segons diuen totes les navieres, més que la vida a bord, més que la navegació. La vida a bord és molt important. En canvi, en aquest cas intueixo que no és tant la vida a bord, sinó com el paisatge que tens a l'exterior o el que et permet veure quan el vaixell s'atura.
Aquí, sens dubte, a Noruega, l'espectacle és el país. L'espectacle no és el vaixell, l'espectacle és la vista, no? La idea és poder disfrutar d'aquesta vista, poder estar-la mirant, dedicar temps a estar coberta, no? Sentint el vent, sentint l'olor, sentint la temperatura, sentint la climatologia variable del país i tenir aquesta aproximació molt directa tant a la mateixa costa com en els ports, no? El fet que fem aquesta ruta històrica que va a ports petits, ports més o menys aïllats que donen servei a les petites comunitats de la costa i veure la vida que hi ha al voltant del vaixell, la vida que hi ha al voltant del port quan el nostre vaixell arriba, doncs això en si mateix és una atracció del viatge que amb un vaixell gran és impossible veure perquè no queben en els ports i perquè tampoc hi tinc res a fer.
Arnau, què és el que presenteu avui? Perquè vosaltres heu convocat els mitjans per fer una presentació de la naviera, no sé si una presentació general de la naviera o si realment hi ha productes nous, hi ha coses a dir que siguin novetats.
Bueno, la companyia fa 125 anys, no? Aquest és el 125è aniversari, va començar el 1893. Durant aquests, no diré 125 anys, però sí 124, han fet pràcticament el mateix, no? A la costa noruega especialment, doncs han estat molt temps fent una cosa molt similar. Van començar a fer Antàrtides l'any 2003, després han començat a fer Spitsbergen, han començat a fer Groenlàndies, es van començar a dedicar a un altre tipus de viatge, fent servir els seus vaixells per una altra cosa, també per el que els tocava, que era fer la costa, però per una altra cosa. Llavors han anat agafant les idees d'aquest tipus de viatges per aplicar-les actualment a Noruega. Llavors fa un any que aquest concepte d'exploració, d'expedició que aplicaven als grans viatges a l'altre punt del planeta, els comencen a aplicar en el seu viatge tradicional, que és el d'aquí al costat, no? Llavors, avui s'han reformulat, no han pogut tocar el que és la seva ruta clàssica, perquè això és intocable, és un servei públic quan està a Noruega, per tant això no es pot tocar, però sí han tocat el concepte del viatge, no? Llavors, parlem bàsicament d'això, de com han adaptat el concepte d'exploració que tenien arreu del món, l'han adaptat a la costa noruega. Això, i com al mateix temps han ampliat tot el que feien a l'altra punta del món, no? I per tant, continuen fent Antàrtida, continuen fent Groenlàndia, però se'n van al nord del Canadà a fer el passeig del nord-oest, se'n van a l'Àrtic rus a fer les illes de Franz Josef, s'aniran al mar de Bering i a fer les illes aleutianes d'Alaska, doncs, a veure quins són tots aquests nous destins que comencen a fer a partir de ja.
Vosaltres, com a representants d'Hortigruti en Espanya, també tindreu aquestes propostes?
Evidentment, les tindrem en els catàlegs que tenim ara, que surten ja algunes, i en el proper catàleg tindrem on surten les dels l'any que ve i el següent, no?
Arnau, si tu haguessis d'escriure, és molt difícil, perquè tots estem, i a més ara a través de les xarxes estem, doncs, veiem permanentment fotografies, doncs, no sé, de la pedra, de tots els paisatges dels fiords, però si tu haguessis de descriure aquell paisatge que probablement s'identificaria millor amb la imatge general que tenim tots dels fiords i del país en si, amb quina et quedaries?
Jo no diria una, jo diria tres. Els fiords diria Geiranger. Geiranger és el fiord que tenim al cap, quan ens imaginem un fiord amb unes parets verticals, una cascada i un barquet que navega, això és Geiranger. O sigui, la postal aquesta que tenim al cap és el fiord de Geiranger. Diria les Illes Lofoten, ja a l'Àrtic. Les Illes Lofoten segurament és el paisatge més espectacular del país, no pels fiords, però per les muntanyes al costat del mar i pels poblets de pesca i per l'ambient tradicional que s'hi viu. Per tant, les Illes Lofoten i finalment el Cap Nord. No com a lloc bonic, sinó per el que significa, no? Arribar al Cap Nord significa haver navegat tota la costa o haver arribat fins allà dalt, per tant, haver vist tots els canvis des de les zones de boscos boreals del sud fins a la tundra àrtica que hi ha al nord. Per tant, és el Cap Nord com a símbol d'això, no? D'haver fet tota la transició europea des de, si nosaltres venim del Mediterrani encara més, no? Des del primer Mediterrani fins a l'Àrtic, no? Doncs el Cap Nord com aquest símbol. Per tant, Cap Nord, Lofoten, Fiord de Geiranger.
Són molts els catalans que viatgen anualment, perquè vosaltres deveu tenir constància a partir de, com a mínim, de tots els que fan els creuers.
Són cada cop més, jo diria que són cada cop més. Té interès, molta gent que ve per fer-ho en carretera, cada cop més gent que ve per fer-ho en vaixell. La gent, de fet, va per carretera i veu els barcos i dius, home, jo també m'agradaria fer aquest viatge amb aquest vaixell, per tant, el número està creixent, estem creixent, jo diria que un 20% cada any, per tant, doncs, ens va molt bé, estem contents.
Ens costa molts diners?
Tot és relatiu, depèn de, com tot vaixell, els vaixells tenen diferents preus en funció de les cabines i en funció dels mesos de l'any, no? I per tant, doncs, entre una cabina senzilla en el mes més econòmic ens pot estar costant, doncs, 850 euros fins a la cabina més cara, el mes més car, doncs, que es pot costar 14.000. Doncs, entre aquest ventall segurament trobarem el nostre mes i la nostra cabina perquè s'adapti a la nostra economia.
I suposo que preu més car a l'estiu que a l'hivern.
Evidentment, la temporada alta per ells és el sol de mitjanit, que no coincideix necessàriament amb les nostres vacances. Ells tenen sol de mitjanit des del 15 de maig a la zona del Cap Nord fins al 29 de juliol i, per tant, aquesta època, 15 de maig, 29 de juliol, seria la més alta. 15 dies abans ja, a principis de maig, perquè ja comença a haver-hi molta llum, i 15 dies més tard, fins a mitjans d'agost, perquè encara hi ha molta llum, no? Però la més alta, 15 de maig, 29 de juliol.
Arnau, t'agraïm moltíssim que ens hagis donat totes aquestes explicacions, i el que queda és recomanar als oients que pensin en Hortigruten quan viatgin fins a Noruega i que quan pensin visitar els fiords.
Moltes gràcies a vosaltres.